Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Roset.
Núria Jar, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Vens acompanyada avui també, eh?
Avui també, sempre. Mai vinc sola, eh?
No, que bé. No, no, fantàstic. Porta'ns companyia. I a més, si és tan interessant com aquesta d'avui. Explica'ns on has estat aquesta setmana.
Mira, aquesta setmana et podria dir que he estat en una mena d'impremta futurista. Escolta com sona el laboratori que he visitat.
Això sona impressora, eh?
Sí, impressora. Ara de seguida us explico quin tipus d'impressora, perquè no són com les que tenim a casa nostra, són evidentment una mica més sofisticades, i en lloc de tinta, doncs el que tenen són cèl·lules i són capaces d'imprimir òrgans humans. Això sí, de moment, òrgans humans en miniatura. Això és el que fan a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya.
Aquesta impressora que estem veient va ser una de les primeres que es va comprar en el sud d'Europa, que permet imprimir cèl·lules amb materials. Veuràs aquí que tens com diferents capçaleres, com diferents capçals, no? On incrustem unes xeringues on disposem les cèl·lules o el material. El capçal que veus al mig, que és com més gran, és un capçal que admet imprimir materials a alta temperatura. I això per què ho volem? Perquè podem fer el motllo on després podem ficar les cèl·lules. I els capçals que veus en els extrems, introduïm a les xeringues per imprimir les cèl·lules juntament amb els biomaterials. El que diem biotintes, perquè al final això no deixa de ser un ordinador que dona una instrucció on fem un disseny 2D per imprimir capa a capa, i el braç de la impressora es mou en X, Y, Z per tal d'anar depositant el material que fiquem a cadascuna d'aquestes xeringues en la posició que nosaltres li diem.
Carai, avui és una mica ciència-ficció, eh?
X, Y, Z. A veure, Núria Montserrat, professora d'investigació i CREA a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia.
Per què serveixen aquestes impressores 3D?
Serveixen per poder fer dissenys i per poder fer el que diem constructes, no? Com si fossin aquests trossets de teixit que volem generar en el laboratori per poder fer investigacions. També ens permet produir d'una manera més robusta, perquè podem donar aquestes instruccions d'una manera més controlada, podem tenir les cèl·lules disponibles, congelades. Una vegada hem fet una sèrie de proves per dir: és un lot de cèl·lules correcte, és un lot de material correcte, i ara anem a produir de l'ordre de 100, 200, 300 microòrgans, per exemple, per un projecte d'investigació. D'una altra banda, el que ens permet és fer aquest tipus d'investigació més que diem bàsica, de ciència bàsica, i en el futur, no, el que volem fer és fer doncs teixits una miqueta més grans.
Però anem a explicar què són aquests microòrgans.
Sí, sí. Exactes, en miniatura.
No ens imaginem que aquesta impressora fa un ronyó a escala humana, sinó que són com boletes molt petites amb milions de cèl·lules, com si fos una maqueta en miniatura, no? D'un ronyó
molt,
o d'un cor humà.
Petita.
Molt petit.
Molt, molt petita. Molt, molt petita. Podem, ara el que estem fent, hem passat de l'ordre de micres a centímetres, vull dir, estem encara en unes dimensions molt petites, però el que ens interessa, com fem aquests microòrgans, és perquè ens imaginem, són estructures tridimensionals, com si fossin petites pilotetes, on tenim cèl·lules que s'assemblen molt a les cèl·lules del ronyó humà. Si el ronyó humà té fins ara descrites 22 tipus o 23 tipus de cèl·lules, en aquests microòrgans que fem en el laboratori n'hem trobat fins a 16. Encara són molt embrionàries, vull dir, encara ens falta molta recerca al darrere, però el que sí que podem fer és generar-los de zero. A partir d'una única cèl·lula podem fer aquest tipus de 16 cèl·lules en aquestes estructures que són com aquestes boletes. I a la impressora el que podem fer és fer-ne moltes, fer moltes d'aquestes boletes i, a més, fer-les de manera controlada amb aquests materials que són aquestes tintes que també generem en el laboratori.
I quin tipus d'òrgans podeu fer?
De moment estem molt centrats a intentar generar aquests microronyons, i també generem el que diem cardiosferes, com petits amb pèls cardíacs, no? Amb cèl·lules que bateguen, amb els cardiomiòcits, que es diuen, les cèl·lules del cor.
I llavors això ho agafeu i entenc que, per exemple, no, voleu provar un fàrmac, a veure si això funciona per tractar una malaltia. Us estalvieu els ratolins?
Sí, els ratolins sempre els haurem d'acabar necessitant. Necessitarem un model animal, el ratolí, el conill, el porc, per acabar fent aquest estudi preclínic potser alguna vegada, però el que sí que estem veient és que amb els organoides, com els fem a partir de cèl·lules humanes, estem treballant amb el que diem el mateix setting, no? Estem treballant amb cèl·lules humanes, ens estalviem aquest temps que dius d'investigació amb aquests models animals que poden ser molt tediosos, no? Perquè si hem de fer alguna modificació genètica amb l'animal, ara ho podem fer a les cèl·lules humanes i podem escurçar el temps de l'ordre de 3-5 anys a vegades en els projectes d'investigació.
I quin tipus de malalties ara mateix esteu investigant amb aquests mini ronyons, mini òrgans?
Estem sobretot molt centrades en investigar malalties d'origen genètic, perquè amb enginyeria genètica podem modificar el genoma d'aquestes cèl·lules dels organoides i podem comparar un organoide que té aquesta mutació versus un altre organoide que no la té, com respon a un fàrmac. Això serien malalties d'origen genètic, on coneixem una mutació. I també malalties sistèmiques, com per exemple la diabetes. La diabetes impacta moltíssim, en aquest sentit, al ronyó, amb una malaltia que es diu nefropatia diabètica, i el que fem és sotmetre aquests microronyons a condicions de cultiu que s'assemblen molt a la diabetes. Llavors podem estudiar malaltia genètica, d'origen genètic, o malaltia d'origen sistèmic, que diem.
Més enllà de la investigació, que és la fase en la que es trobeu ara, a llarg termini, en el futur, podríeu imprimir-me un ronyó, si tinc una insuficiència renal?
El que podem pensar que es podrà fer és fer petits trossos d'aquest teixit que ha deixat de funcionar. Nosaltres, el nostre mig llarg plaç és fer aquests petits constructes que diem, aquests trossets de teixit que podem tenir una imatge mèdica, no?, on ens digui doncs aquest tros està afectat i podem intentar reconstruir això, però això encara ens falta bastant. Estem parlant d'un plaç, un termini bastant llarg, de 5-10 anys, no?, per poder fer quelcom així. És molt difícil.
O sigui, per exemple, un infart, no?, que es queda afectat un trosset només del múscul, del cor. Podríeu imprimir aquesta, no sé com dir-ho, tireta de cèl·lules perquè es regenerés aquell tros de cor que s'ha espatllat?
En el camp d'investigació de la bioimpressió és aquest l'objectiu ara mateix. Es va començar a parlar ara fa uns 10 anys, no?, d'imprimir bufetes urinàries que es poguessin transplantar. Després veiem que la tecnologia té certes limitacions, no?, perquè no és fàcil. Hem parlat de la impressora, hem escoltat com és la impressora, però hi ha un altre aspecte que és molt important, que també treballem en el nostre institut. Hi ha molts grups d'investigació que treballen en generar aquest biomaterial, aquesta biotinta que ens ha d'ajudar a imprimir les cèl·lules. Aquest camp de recerca en si ja és un camp que és molt, molt estimulant, però també doncs, té grans reptes.
Biotinta vol dir que és tinta feta amb cèl·lules humanes?
El que diem com a biotinta és que la fem a partir de biomaterials. En aquest aspecte es pot fer a partir de teixit humà. A partir de teixit humà o teixit de porc, en el nostre cas, per exemple, treballem el teixit d'una manera i el convertim amb aquest biomaterial, amb aquesta biotinta. Hi ha altres grups de recerca que el que fan són materials instructius, materials que copien la composició d'aquest teixit humà i que instrueixen, no?, donen instruccions o guien millor les cèl·lules perquè es comportin segons com en el material.
Heu fet investigació també sobre el coronavirus ara,
sí,
aquests mesos?
Sí, hem estat una mica enfeinades amb el coronavirus en el laboratori i en el nostre institut. I sobretot hem aprofitat, no?, que portàvem un cert temps treballant amb aquests microronyons, doncs, per entendre les primeres fases de la infecció del coronavirus, i hem tingut la sort de poder provar un fàrmac que en aquell moment es trobava en un assaig clínic en fase 1, és a dir, que s'havia tastat la seva seguretat en pacients en població sana, i el que vam veure per primera vegada era que aquest compost, aquest medicament, bloquejava totalment l'entrada del virus a les cèl·lules humanes, perquè estàvem treballant amb microronyons i amb microvasculatura, com si diguéssim, no? I això és un exemple, jo crec, d'aquesta tecnologia, no?, que ens pot permetre escurçar moltíssim els temps d'investigació.
I deixa'm que expliqui una cosa, perquè si ja sembla molt difícil, no?, fer aquests miniòrgans, imagineu-vos fer aquesta recerca en coronavirus en època de pandèmia, amb l'espai aeri tancat, perquè la investigació de la Núria Montserrat és una investigació internacional amb altres centres de recerca, i en plena pandèmia, en ple confinament total, havíeu d'enviar aquests mini ronyons fins a Suècia, crec que era, fins a l'Institut Karolinska.
Sí. Vam començar a fer això al febrer, a principis de febrer, arrel d'una conferència que es va organitzar aquí a Barcelona pel meu institut i l'Institut MBL, i ens vam posar en contacte amb uns investigadors que estaven necessitats d'un model humà per treballar amb coronavirus. I vam començar a enviar de l'ordre de 500 organoides, microronyons, a temperatura ambient.
Sortien de l'aeroport del Prat.
Sortien de l'aeroport del Prat, i l'endemà estaven a Suècia, els rebien en aquest institut i els començaven a infectar.
Una navareta amb els mini ronyons.
Anaven a temperatura ambient, perquè havíem tingut altres col·laboracions, no?, aquí a Espanya o fora, i sabíem que els podíem, que podien aguantar fins a 48 hores. En plena pandèmia ens hem trobat situacions tals com que durant el mes d'abril, recordo, aquests viatjaven via Frankfurt, no?, i es van quedar 2 dies a Frankfurt, no? No us podeu imaginar la histèria que portàvem a sobre, però fins ara, no?, hem tingut sort de tenir, doncs, bueno, tot el sistema funcionant, la gent que treballa a Karolinska, que és un equip d'investigació punter, pioner amb coronavirus i amb altres virus, reben aquests organoides, els infecten, fan uns tractaments i després ens tornen a enviar cap a Barcelona. Els organoides, una vegada estan inactivats, el virus ja no té capacitat infectiva, els tornem a analitzar aquí a l'Institut de Bioenginyeria, i ara estem fent molta recerca. Una vegada s'han infectat aquests microorgans, com responen a medicaments, i comparant també amb mostres de pacients, no?, amb mostres de malalts.
A banda dels microòrgans, què més es pot imprimir amb aquestes impressores 3D en el marc de la investigació?
Sí.
Ossos, per exemple?
En el nostre institut, l'Institut d'Enginyeria de Catalunya, tenim altres grups d'investigació, com el grup de la investigadora Elisabet Engel, que estan també molt centrats en os. Hi ha un altre equip del director de l'Institut, César Mitier, que també treballa amb cartílag, i es poden fer petits constructes, no? Hi ha altres grups d'investigació que estan treballant també en tendó, o un altre investigador, Samuel Sánchez, treballa imprimint múscul esquelètic. I jo crec que s'estan fent moltes, no?, moltes troballes molt interessants des del camp de la bioenginyeria, no?, com construir de zero, no?, com començar a construir aquests teixits sobretot per medicina personalitzada o per aplicacions en el futur que diem de medicina regenerativa, no?, que hi haurà un dia que podem agafar aquest microteixit quan estiguem segurs de que tot és segur, que funciona, que són funcionals, i transplantar-los en un malalt, que això seria, doncs, el gran repte. Sí que es fan coses en els animals, sí que hi ha estudis, no?, on s'han generat aquests constructes i es poden veure com funcionen després de la seva transplantament en un animal, però encara en humans estem esperant, no?, que això avanci una mica més.
I amb un gran avantatge, que és que no hi ha rebuig, perquè, és a dir, faríeu un òrgan o un cartílag o un os amb les meves cèl·lules, per tant, no m'hauria de prendre immunosupressors com ara se'ls pren la gent que ha estat transplantada, no?
Exacte. Aquest jo crec que és el gran puntal, no?, d'aquest tipus de recerca i d'aquesta innovació. També les biotintes que fem a partir de teixit. Com traiem les cèl·lules del teixit, aquest teixit és el que diem al·logènic, ja no donaria un rebuig. Aquesta biotinta és universal, la podem utilitzar per fer el teu trosset, el meu trosset, i és una de les grans avantatges on volem investigar i on estem investigant ara molt a l'Institut.
Doncs interessantíssim tot això de les impressores 3D, i molt desconegut també, com a mínim per mi, fins ara. Núria Montserrat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, Núria. Bon dia. Fins la propera. Gràcies.
Gràcies.
Bon dia.